Sense afany de lucre, tots els diumenges de 3 a 4 de la tarda amb Manel Martí.
De 3 a 4 aquí a la Com, a Com Ràdio, una emissora que és diferent a moltes altres perquè és pública, recordeu, una emissora pública que moltes vegades tracta temes socials que en altres emissores no tenim oportunitat de parlar-ne. Un cas exemplar és aquest nostre de Sense Afany de Lucre, el programa que tracta sobre un dels tres sectors. Ja sabeu, el primer sector, sector públic, segon sector, sector capitalista, i el tercer sector, el Sense Afany de Lucre, també dit a uns llocs, també un nom molt maco, li diuen els non-profit, això està molt utilitzat en països anglosaxons. Avui anem a passar de seguida amb els nostres convidats, perquè tenim molt que parlar. Venen dues entitats, una serà Greenpeace, que de seguida estarem amb la seva representant, l'Anna Rosa Martínez, i després també vindrà d'interestona la Maria José Rozas, que vindrà de part de COM, la Federació de Persones amb Discapacitat Física. Bona tarda, Anna Rosa.
Hola, bona tarda.
Delegada de Catalunya de Greenpeace.
Sí.
Explica una mica aquesta entitat que és tan coneguda, perquè Greenpeace avui en dia és una entitat superconeguda, però explica una mica la infraestructura, digue'ns en tot cas on està la seu mundial, perquè clar, això és una entitat pràcticament multinacional del tercer sector.
Bé, som una entitat internacional i tenim una seu a Greenpeace Internacional que està a Amsterdam. Greenpeace Internacional és, d'alguna manera, l'entitat que coordina les polítiques de les oficines nacionals i que, a més, d'alguna manera dirigeix els recursos dels països, dels estats, on Greenpeace té una presència i és autosuficient gràcies als seus socis, perquè tot això li donen suport als socis. Doncs aquestes oficines paguem un percentatge dels nostres ingressos a Internacional, i ells, des d'Internacional, doncs, mantenen els vaixells. Greenpeace també és molt coneguda pels seus vaixells, el Rainbow Warrior i els altres, les expedicions que fem, i a banda d'això, doncs, també ens permet finançar la nostra presència en països on Greenpeace és necessària, és benvinguda, però de moment no es pot mantenir econòmicament, no? És com diners de sembra. Doncs ho va ser Espanya, ara fa 25 anys, no? Aquest any hem celebrat el 25 aniversari de Greenpeace a Espanya, i ara són països, doncs, com Filipines, com Tailàndia, no? O Xina, on comencem a tenir presència. D'alguna manera són una gran família organitzada amb els nostres consells, bé, amb les nostres estructures.
Em deies que arreu del món quants socis sou i actualment?
Doncs gairebé 3 milions de socis i simpatitzants.
3 milions al món, a Espanya, uns?
103.000.
103.000. I a Catalunya?
23.000.
23.000, vale. La situació del món sembla ser que no estem gens ningú d'acord com està, no? És a dir, això ja és algú que està clar.
Home, a veure, n'hi ha que sí que està molt d'acord en com està, eh?
Bueno, jo
doncs
crec que,
la indústria
jo crec que...
petroliera, per exemple, està molt d'acord. La indústria nuclear no, perquè els mercats no li van molt bé, però vull dir, la indústria química està força satisfeta. O sigui, potser no estem d'acord els que rebem l'impacte d'aquesta activitat.
Bueno, potser que estiguin d'acord perquè els vagi bé el negoci, però suposo que no els farà massa goig, pues, estar en aquest ambient que hi ha per aquí, no? Potser?
Bueno, a veure, bàsicament, moltes d'aquestes empreses tenen un, com deia Jeremy Leggett, que és un antic treballador de Greenpeace, que ara té una empresa, Sun Systems, va estar aquí amb el CCCB en un cicle, en l'últim cicle nau dedicat a l'autonomia energètica, no? A l'economia solar. Doncs ell deia que bàsicament les empreses que no veuen la importància de lluitar contra el canvi climàtic o com els beneficia, diu, bueno, no és una bona estratègia del negoci matar els teus clients, no? És a dir, els interessos a curt termini els prevenen de veure que la situació és insostenible i que això, al final, vulguis o no vulguis, repercutirà, doncs, en la seva pròpia capacitat de pervivència.
No parem d'escoltar, sembla ser que aquest desastre de món que tenim, perquè ja estan parlant de quantitats importants de desfeta que estan fent, és degut a l'emissió de gasos invernaderos. Això està clar, en principi això està bàsicament per la combustió de fòssils.
Bé, l'escalfament global, el canvi climàtic, és degut principalment a combustió de fòssils. Carbó, petroli i gas natural, per aquest ordre, són contaminants, no? Però i així mateix a la deforestació, aquella soleta origina un 17% de les emissions del món. Després, clar, per tipus d'activitat també es pot fer un desglossament, però bàsicament seria això. Però hem de tenir en compte que amb tota la importància que té el canvi climàtic, ni molt menys és l'únic procés preocupant i l'únic problema de contaminació que tenim. La contaminació radioactiva per les emissions de les centrals nuclears en funcionament o bé per pels residus nuclears, la contaminació química. Són altres problemes, la sobrepesca, la pèrdua dels boscos, bueno, això ja ho he dit, són problemes que el que fan és fragilitzar els residus, per exemple. Són problemes que el que fan és que ja fragilitzen molt la biosfera o la ecosfera, si voleu. La fragilitzen i sobre aquest món ja fragilitzat és on actua aquest canvi climàtic, que d'alguna manera és el factor més crític, però també és tan crític perquè ja actua sobre uns ecosistemes deteriorats. Per això a Greenpeace tenim moltes campanyes, tot i que la principal sigui la que lluita contra el canvi climàtic.
Dèiem que hi ha indústries que, bueno, gràcies als beneficis tan impressionants que tenen, pues, van continuar, com és la de petroli i química, però la nova indústria que es pot, bueno, que es pot implantar per generar energies alternatives, per, no sé, tot això dels residus, reciclatges, això no pot ser inclús igual i més important potser que aquesta anterior?
Bé, està destinada a ser-ho. Està destinada a ser-ho per moltes coses. Primera, perquè el canvi climàtic començarà a incidir molt seriosament, o sigui, ja està demostrant i s'està accelerant, està anant més de pressa del que no es pensava. Després, perquè les energies fòssils tenen data de caducitat per la seva pròpia naturalesa, eh? Hi ha aquell concepte del pic del petroli, doncs que hi ha experts que diuen que ja ha passat, que estem a punt, però el petroli barat doncs se'ns acaba. I també perquè les energies renovables tenen un potencial, una capacitat d'adaptació a les diverses necessitats que són brutals i que fan que siguin molt més competitives. Ara ja estan, en el cas de l'eòlica, ja està sent gairebé competitiva amb unes energies brutes que no hem d'oblidar que estan molt subvencionades. El cas de la història de l'energia nuclear és claríssim, perquè des que es va veure el potencial armamentístic de l'energia nuclear va haver-hi moltíssims diners posats per desenvolupar les bombes de Hiroshima i Nagasaki, però és que des d'aleshores també ha rebut moltíssims diners. La indústria del petroli, del carbó, etc. Bueno, ara estem parlant de que el govern espanyol vol subvencionar la indústria del carbó nacional. Mm. Bueno, doncs tot i això, les renovables ja estan a punt de ser competitives i el futur, sens dubte, és seu.
I, Anna, la decisió depèn, perquè, per exemple, jo vaig estar fa un temps a la Zarote i em van dir que hi havia vaig veure una extensió de molins d'aquests, d'eòlica, i em va dir que jo representava l'energia de l'1% de tota la illa de Lanzarote. I vaig preguntar, escolti, per què no feu 100 vegades aquest mateix molins? Si hi ha una superfície de no sé quant, no sé per metres quadres i quilòmetres quadres que teniu aquí en el mar i també a terra inclús, no? Això que és una decisió política i digui, escolti, senyor Zapatero, a partir d'això s'ha acabat el bròquil, comencem a fer cotxes híbrids, després a poc temps ja obligatori els elèctrics, què ha de ser? Com pot anar aquest procés?
A veure, això sens dubte és una decisió política que es desenvolupa a través de lleis. És el que ha passat a Alemanya, és el que també ha passat aquí a Espanya. Hi ha hagut una llei, doncs, Alemanya està molt més desenvolupat, una sèrie de lleis, primer, que asseguri una retribució justa a les renovables, que les permetin generar en competència amb les energies brutes que no només han estat subvencionades doncs, per mantenir llocs de treball per mil raons, sinó que ho són subvencionades de manera indirecta perquè en el futur o en el present ja hem de carregar amb tots aquests efectes laterals, no? Les energies renovables no donen aquests... Aerogenerador no ens escalfa l'atmosfera, un aerogenerador no ens produeix cap tipus de contaminació que després farà que haguem d'anar al metge i pagar una factura, no? Doncs en aquest sentit doncs, hi ha d'haver-hi unes lleis d'aquest estil, hi ha d'haver-hi lleis que donguin prioritat d'accés a la xarxa a la xarxa elèctrica de manera efectiva a l'energia renovable. Pot haver-hi lleis, no sé, se m'acut una llei doncs, que penalitzi tota la contaminació, o sigui que si es posi un impost sobre la contaminació, avui a la contra de la Vanguardia, doncs l'altre dia a la contra de la Vanguardia hi havia una entrevista a Hermann Scherer, que és un dels pares d'aquesta legislació a Alemanya, no?, que deia, bueno, i si en lloc de gravar l'energia gravem la contaminació. Podem establir un marc en el que les renovables es desenvolupin i aleshores això és la decisió política.
I en temes aquests s'investiga prou, eh? Ara veus, per exemple, els mils de milers de joves que es dediquen a investigar això armamentística, i són d'altres tipus de... Ara mateix, per exemple, jo sempre explico, fa uns anys un telèfon mòbil pesava quasi 3/4 de quilo i no feia pràcticament res. Avui en dia, en un petitíssim telèfon mòbil, fas virgueries d'internet, fotografia, fas de tot pràcticament, no? Tant costa que, no sé, que hi hagi un emmagatzemament més important d'energia amb menys espai, plaques que arguin més, no sé, per exemple, mires a los monegros, mires, jo què sé, per allà baix per Almeria o per aquí per Catalunya inclús, jo veus tot el Sahara, doncs no és que no hi hagi quilòmetres quadrats per recollir sol i a punta pala i que pugi cap a un sistema de transmissió. S'investiga prou o caldria també una potència important en aquest tema?
Bé, s'investiga, però a veure, aquí tenim un problema de mentalitat, i és que els que tenen el poder, el control sobre els programes d'investigació, el control de les empreses energètiques, tenen la manera de veure el món basada en els fonaments de les energies fòssils i nuclears. Poques fonts, molt centralitzades, un poder molt fort, una concentració de capital molt gran, sistemes pocs sistemes d'origen i molta dispersió. Les energies renovables, això fa que sigui totalment diferent, i fins ara han rebut moltes menys subvencions, però segur que es pot anar molt més lluny. Si tota l'energia que ara es manté en mantenir un, que ara es posa en mantenir un sistema energètic necessàriament caduc es posés en energies renovables, però no només la de l'Estat, sinó també la de les persones, i si nosaltres com a ciutadans realment ens obríssim a l'energia renovable, els potencials serien, bueno, farien empalidir tots aquests progressos als quals t'has referit.
Una cosa que sembla curiosament és que es veu que les empreses elèctriques, empreses energètiques, Repsol, Endesa, una part de la seva publicitat és via naturalesa, sembla que respirem aire pur, això, què es diu, que canviaran la seva línia de negoci?
Bé, això en molts casos és publicitat enganyosa. Senzillament és saben que el públic vol, doncs té valors verds i aleshores fan qualsevol mena de... apliquen trampes que no funcionen però que fan creure al consumidor, li volen descarregar la consciència, no? Si tu consumeixes el meu producte no estàs contribuint al deteriorament ambiental, cosa que no és certa. Hi ha programes, per exemple, plantar arbres quan et compres un cotxe, ningú no t'assegura que aquests arbres estiguin vius i que la fusta estigui, no es cremi o que sobrevisquin, doncs un número de segles, no? I en el futur aquest CO2 que tu et sembla que ara està atrapat es pot reintroduir a l'atmosfera i allà doncs pots estar augmentant el problema, però doncs en molts casos alguns d'aquests programes estan fets amb molta seriositat, però de totes maneres la millor manera de reduir emissions és no fer-les, i la millor manera doncs de no produir emissions és si tens un cotxe que sigui molt eficient i utilitzar-lo molt poc.
Per exemple, el mateix, per exemple, vas allà a Sant Pau i quan tens que posar el nou hospital i tens que posar d'allà baix de Pare Maria Claret, hi ha uns petits autobusos que caben 7 o 8 persones i que van super suau, cap a dalt, no? I pregunta, bueno, això com va elèctric, bueno, i què passa? Doncs mira, nosaltres quan acabem la jornada ho endeguem a un endoll i el dia següent agafem el cotxe, que té una autonomia quasi, em sembla que de 16 hores, i velocitat em sembla de 80 hores, amb la qual no sembla il·lògic que dintre poc doncs, tindrem una casa que sigui autònoma perquè el sostre o el terrat ens agafi el sol per donar-nos llum, aigua calenta, calefacció, aire condicionat, i aquest matge en aquesta manera arribi fins al pàrquing, nosaltres endollem el cotxe a la nit i el dia següent doncs, tindrem una altra vegada el cotxe a punt per continuar una velocitat normal.
Doncs sí, en efecte, tot i que, a veure, per molt que hi hagi cotxes elèctrics que puguin convertir-se en petites centrals energètiques, hem de pensar que també hem de desenvolupar molt el transport públic, eh? La mobilitat se l'ha de repensar. La qüestió és que hem de repensar el sistema, hem de pensar a mi m'agrada pensar, dir aquell acudit, no? De com s'ha inventat el fil de coure, no? Doncs els catalans estirant d'una pesseta, no? Doncs així hauríem de tractar tot el quilowatt hora, estirant-lo al màxim i assegurar-nos que aquests quilowatt hores són el més nets possibles, renovables. Hem de senzillament repensar-ho i tenim possibilitats i podem canviar, però mentre que estiguem, com el govern de la Generalitat està fixat en el sistema antic o pensant que vindrà la fusió nuclear, que no està aprovada, que sempre falten 50 anys perquè arribi, però ens posem en aquesta opció tecnològica com el futur que ens ha de lliurar de tot, doncs no avançarem cap a aquest sistema mentre que altres ho faran. És a dir, ens estem quedant ancorats en un passat energètic.
Tot això es comença a discutir a nivell més alt, a nivell de presidents de govern, l'Obama and Company, allà a Copenhague. Sembla que es vol renovar el tractat de Kyoto, i va haver una iniciació aquí a Barcelona que va anar malament, sembla ser. El tema de Barcelona no va sortir prou bé, sembla ser. I com es presenta Copenhague? Com veieu la situació?
Tant de bo, Obama, i que anirà uns dies abans, no se sap que ja vagi quan hagi d'anar, els darrers dies de la reunió, i els altres líders mundials anessin amb voluntat d'establir allà mateix a Copenhague un tractat, un protocol legalment vinculant, o dos, un Kyoto actualitzat i, diguem-ne, un Kyoto actualitzat i en dates, perquè Kyoto hem de pensar que va del 2008 al 2012, no? A partir del 2012 necessitem actualitzar-lo, i un altre protocol que sigui el de Copenhague que reflecteixi com les regles del joc han canviat des que es va signar Kyoto. Per exemple, doncs ara els països emergents són molt més potents, Xina i Índia són molt més potents, que també haguessin de tenir compromisos, etc, etc. Ara el que diuen és que volen un text polític, no? Sembla que no volen afrontar la necessitat real de prendre decisions que no es puguin tirar enrere fàcilment, i que sobretot comprometin els països rics a disminuir les seves emissions en un 40% per l'any 2020, i els països en vies de desenvolupament a disminuir almenys en una tercera part les seves perspectives d'emissions, i que els països rics paguin una transferència tecnològica als països en vies d'industrialització, i no només això, sinó que també ens ajudin a adaptar-se al canvi climàtic que ja està en marxa i que tindrà efectes sobre les seves poblacions, i a més aturar la deforestació.
Però Kyoto s'ha demostrat que inclús a Espanya no s'ha respectat el que s'havia pactat, van dir no sé quina reducció, no sabia. I després qui controla aquest? Qui posa la multa, qui recapta la multa, que sembla amb els diners d'aquesta multa que es posa als països? Això com està organitzat? Perquè això els ciutadans no estan massa al cas.
Bueno, això és les estructures que s'han... O sigui, aquest acord que jo he parlat de Kyoto i el posterior a Kyoto i el paral·lel al de Copenhague ha de tenir mecanismes clars de compliment, de mesura i de compliment. Això està claríssim. A Espanya no podem dir si ha complert o no ha complert, perquè Kyoto és el promig de les emissions entre el 2008 i el 2012, però el que està clar és que l'any anterior, o sigui, el 2008, les emissions van davallar, i aquest any sembla que també hauran davallat per culpa de la crisi econòmica, però si havíem estat a un 53,5%, o 53,5% per sobre de les emissions de l'any 90, fa uns anys, quan el tope d'Espanya s'arribà al 15% per sobre de les emissions de 90, em repeteixo perquè veig que m'estic fent un embolic. Kyoto ens comprometia a Espanya a no augmentar les seves emissions per sobre d'un 15% respecte al nivell de 1990, d'acord? Mm-hmm. Bé, havíem estat a 53,5% per sobre, ara estem amb un 40 i escaig, sento no saber-ho exactament, per sobre, degut a la crisi econòmica, bàsicament. Espanya podrà cobrir la diferència, doncs, entre altres coses, comprant drets d'emissió, que ara ho ha fet a Polònia, d'acord? Però no deixa de ser fer trampes al solitari.
Ara això vol dir que Polònia ha contaminat menys, nosaltres ho comprem que el que hauria pogut contaminar Polònia, no?
Bé, és que de fet Polònia sembla que els països dels centre europeus, dels emergents del comunisme, diguem-ne, tenien un estoc d'emissions pels canvis de sistema de règim. És a dir, que en realitat no s'haurà produït un descens de les emissions. O Polònia igualment les hagués davallades. O sigui, d'alguna manera aquest sistema no està sent efectiu. El que demanem a Greenpeace és que, com a mínim, d'aquest 40% d'emissions que s'han de reduir, com a mínim 3 quartes parts siguin emissions genuïnes. No sigui, mira, jo contamino però poso aerogeneradors a un país en desenvolupament, que aquests aerogeneradors als països en desenvolupament s'han de posar, però per altres mecanismes. El que hem de fer és reduir la contaminació com a font principal. Això Espanya no ho ha fet. Però no vol dir que no hagi d'adquirir el compromís, perquè, entre altres coses, del que ha passat de Kyoto, que es va assignar 95 fins ara, és que el canvi climàtic s'està accelerant i s'ha mostrat que va més de pressa que no pas ens pensàvem.
Bueno, Anna Rosa, això perquè aquests polítics agafen mides té que funcionar mitjançant lobbies, no? Suposo?
Sí.
És a dir, el lobby, com més casqui, més potent sigui, millor. I el lobby més important és la ciutat. Dius que a Espanya som uns 103.000 i pico associats a Greenpeace. si fóssim uns quants milions, el Zapatero ens faria una mica més de cas, potser?
Doncs de ben segur que ens faria molt més de cas, sí.
Mireu, saps aquelles coses que jo sempre dic que cal tastar una mica de cada entitat, no? Les persones que tenen una mica la sort, nosaltres aquí en aquest programa el que intentem és associar, estem dient que Espanya és un país on l'associacionisme és molt petit, sobretot per exemple en discapacitat malalties, ni tan sols els que pateixen discapacitat malalties pertanyen a una entitat del tercer sector, d'aquestes nostres, i diem que els que tenen una mica val la pena una mica estar en el tercer món, encara que tinguin, per exemple, no, és que no sé en qui invertir, no, invertiran molt en el tercer món, no? Una altra part, a Greenpeace, per exemple, la quota vostra anual quina és?
Bé, la quota nostra anual són uns 120 euros, uns 120 euros, sí, que ve a ser 10 euros al mes.
10 euros al mes,
euros al mes.
Explica una mica la gent com arriba a vosaltres, la pàgina web, penso que alguns ja ho saben, però val insistir una mica en el tema.
Mira, per arribar a Greenpeace, la nostra pàgina web és molt fàcil, www.greenpeace.es. D'acord? Allà tothom va estar reflectit en totes les nostres activitats, totes les nostres campanyes, i des d'allà us podeu fer socis sense cap problema. Una altra manera és si us trobeu amb els nostres, les nostres companys del Diàleg Directe. El Diàleg Directe és un programa de promotors, però que nosaltres no només volem fer socis. De fet, és important, això no ho he dit, Greenpeace es caracteritza perquè és absolutament independent econòmicament de qualsevol empresa o de qualsevol administració. Nosaltres vivim gràcies als nostres socis. Això ens permet poder apuntar a Endesa, poder apuntar al govern de la Generalitat, poder apuntar allà on nosaltres creiem que ha d'apuntar, perquè ningú, que hem d'apuntar, perquè ningú no ens pot retallar cap diner. Doncs això, si cap de vosaltres es troba amb els nostres promotors pel carrer, doncs amb ells també es podreu fer socis, i a més també podeu ser voluntaris, col·laboradors, ciberactivistes, hi ha tot un seguit de maneres. Ara tenim una campanya perquè el Zapatero vagi a Copenhague amb l'agenda que és necessària pel planeta, és a dir, per amb aquesta reducció d'emissions que és imprescindible pel planeta, bueno, el planeta diguem que seguirà girant, no? Però perquè nosaltres puguem continuar vivint-hi, i nosaltres i les espècies que naveguen en aquesta nau blava, no? Doncs tenim una campanya d'activistes pel clima, doncs qualsevol de vosaltres pot anar allà i fer-se activista pel clima i demanar-li a Zapatero que representi no els interessos de Repsol i les altres petroleres, sinó els interessos dels ciutadans a Copenhague.
Bueno, i escolta'm, Anna, aquests sou vosaltres, feu accions, teniu aquests vaixells que diu que feu activitats per al tema de la ballena i totes aquestes coses, i això de si, per exemple, posar la seva família, que feu en reunió aquí a la comissió de Barcelona, diu, avui posem la seva família i fotem aquest això perquè sortim tots els dies el dia següent, que mogueu una mica la consciència de la gent.
A veure, per Greenpeace les accions són és la punta de l'iceberg, eh? Oi que de l'iceberg veiem la part aquesta que està damunt de l'aigua? Doncs les accions és la part de Greenpeace que es veu, no? I que pretén precisament anar als mitjans de comunicació perquè són els que ens permeten arribar a més gent. Doncs aquesta acció estava pensada dintre de la campanya que tenim a Greenpeace internacional, és a dir, de tota l'organització, perquè Copenhague arribi a bon port, perquè ens sembla que no podem perdre més el temps. Aleshores, quan a la reunió de Barcelona has de pensar que hi havia 48 persones de Greenpeace internacional i de les diverses oficines dels diversos països, 48 persones per treballar en mitjans o per fer lobby sobre els polítics. A més, totes les activitats que vam fer al carrer. Per nosaltres és un procés que és número 1 en prioritari. I llavors aquesta acció, doncs, l'hem preparada realment això, amb activistes d'arreu del món, per cridar l'atenció del món sencer.
Anna Rosa, aquest programa fem dues entrevistes per programa, més o menys uns 20 i escaig minuts cada una d'elles, em comprarà amb tu en tot cas. M'agradaria que a partir d'ara ens trobem per altres assumptes concrets, i per exemple m'expliquis el tema de la campanya que feu per la deforestació a l'Amazones, que suposo que és un tema important, el tema, per exemple, de les ballenes, i que, bueno, hi ha molts temes, com dius, hi ha moltíssims temes, no? I avui hem fet una primera trobada una mica generalista, però m'agradaria que en el futur estiguéssiu per aquí algun de vosaltres per explicar-nos accions directes que feu, per ja dic motivar, perquè això de lobby és grupo de pressió, és a dir, mireu, el president dels Estats Units té molts lobbies, té el lobby de l'armament, el lobby de la banca, de les religions, molt important als Estats Units, per exemple, dels negres, dels latinoamericans, i té que posar tot una mica content, no? Però recordeu que el lobby més important som nosaltres, és a dir, ni armes, ni banc, ni el lobby més important és el que formem els propis ciutadans del país. I si inventem, mireu, per nosaltres potser no arribarem, no?, a aquest canvi tan sobtat, no? Nosaltres nosaltres fins dintre de 30 anys o 40 que estarem encara per aquí no serà massa important, potser, Anna, no? No notarem massa aquesta baixada d'un o dos graus, això no es notarà massa encara, no? Però per als nostres fills, sí.
A veure, jo no estaria tan d'acord amb tu, eh? Mira, pensa que alguns fenòmens que estem veient ara mateix, doncs el fet de que la fusió de la blanquisa de l'oceà Àrtic durant l'estiu, que queda una superfície molt petita, la intensificació de les tempestes dels huracans i tifons, etc. Això fa pocs anys es pensava que arribaria a meitats d'aquest segle. I ho estem veient ja. La fusió dels de les eres de Groenlàndia és molt més ràpida perquè no havíem tingut en compte factors que han aparegut que s'han mostrat a mesura que apareixien però que no estaven previstes. Per exemple, el fet de que les glaceres es fonen més ràpid perquè quan l'aigua cau per les glaceres queda entre el gel i el terra i aleshores fa com d'una mena de pista per al qual llisquen les glaceres més ràpid i es fa més de pressa. Aquests efectes no es coneixien, és a dir, segur que els nostres fills ho viuen, però no ens pensem que nosaltres ens n'anirem, entre cometes, de rosita.
Pues, escolteu, anar posant lobby, pressió, és a dir, que els nostres representants polítics posin els seus problemes electorals, mireu, el de Barcelona posi que cal fer que tots els pisos tinguin sostenibilitat, tinguin autosuficiència, els cotxes, autobusos, i a nivell general bàsicament fer aquest efecte de lobby, grupo de pressió, això és molt important i ja expliquem d'altres grups de pressió que fan una acció força interessant darrerament. Anna Rosa, moltíssimes gràcies per la teva col·laboració, et vull agrair que estiguis aquí amb nosaltres, Espero que ens podem veure altres vegades per intentar explicar altres temes de la vostra organització, que és realment, bueno, és una de les més importants del món a nivell d'accions directes sobre la natura. I ara la meva encantadíssima amiga, la Mercè, em posarà una cançó d'un senyor que em sembla que ha tret un disc fa molt poc, un compact fa molt poc temps, que és el senyor Alejandro Sanz.
Dices me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces me ato a las estrellas y al mundo entero le doy vuelta.
I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, con la oreja en el
alto.
Ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento vida llena.
Walking down the sideway, looking for innocence, trying to find my way, trying to make some sense.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby.
I'm singing for somebody like you.
What about you?
I'm singing for someone, someone like you.
Tú dime a quién le cantas. 'Cause there's something about you that
speaks to my heart, speaks to my soul.
I'm singing for someone, sort of like you. Ese lugar, looking for paradise. Ese corazón herido, la música le da sentido. Le damos con la voz tus alas, le damos a tus pies que camino.
Oh, does anybody out there feel like I feel? Trying to find a better way so we can heal. I'm singing for somebody like you, sort of like me, baby.
Yo canto para alguien como tú, solo como tú.
What about you?
Yo canto para ti.
Sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Bueno, ja veieu que aquí posem una mica de música de tota mena. La Jasmina, com és joveneta, posa música de jovens. Jo, que sóc una mica carruzota, pues ja començo a posar música dels anys 70-80. I la Mercè també posa música de la seva. Allà estem nosaltres, Maria José Rodas. Bones tardes, Maria José.
Hola, bona tarda.
Que ve en representació de Com, la Federació de Com, també força coneguda, una entitat que representa persones amb discapacitat física.
Mhm.
Ara estarem amb tu de seguida, però primer volem parlar un segon amb l'Àlex Angosto, que aquest proper dissabte, no, diumenge va ser, el diumenge va fer un acte molt maco. Àlex, bona tarda.
Bona tarda.
L'Àlex, un antic conegut del públic, perquè va ser un jugador de handball del Barça, no, Àlex?
Bueno, alguna coseta vam fer, alguna coseta.
I ara que s'ha ficat en un tema molt maco, que és el gerent de la Federació Catalana d'Esport per Discapacitat Intel·lectual. Àlex, explica una mica l'acte que va haver jo que el passat diumenge, i una mica si és un acte que penseu continuar fent propers anys, i quin significat té aquest acte que fèieu.
Molt bé, doncs sí, passat diumenge vam fer la 12a marxa Special Olympics Apps a Sell, vale? És una, d'alguna manera és un acte popular, cívic i una miqueta festiu i reivindicatiu, que d'alguna manera fem anualment al voltant del dia 3, que és el de desembre, que és el dia de la discapacitat. Avui mateix, si no m'equivoco, no sé en què dia he vist, però em sembla que és avui, no?
Mm-hmm.
Doncs avui és el dia de la discapacitat i en funció al voltant d'aquesta data nosaltres fem sempre una jornada, que fem una caminada popular que acaba generalment, com aquest any, al Palau Blaugrana, on fem una festa, d'alguna manera doncs felicitem a tothom per les coses que hem aconseguit aquest any i reivindiquem tot allò que encara ens queda per les persones amb discapacitat intel·lectual, no? Aleshores vam organitzar un acte on més o menys vam moure al voltant de les 2.000 persones, que al Palau es va concentrar tot l'acte festiu, on hi van haver parlaments de les administracions públiques que ens ajuden totes elles, les institucions, la Generalitat, l'Ajuntament i el Futbol Club Barcelona, que ens acull i ens ajuda, i hem firmat un conveni de col·laboració fa poquet, del qual estem molt contents. I bueno, a part d'això podem tenir l'actuació, per exemple, de la Soraya, que va ser tot un èxit i la gent va ballar i va disfrutar. I després bueno, vam fer l'entrega dels primers premis Special Olympics Catalunya, on d'alguna manera volíem també donar reconeixement a totes aquelles entitats que ens ajuden al llarg de l'any, no?
Àlex, digue quines entitats són, perquè ja que tenen reconeixement que siguin força conegudes, que són entitats molt interessants i persones molt, molt, que han fet una tasca interessant.
Doncs sí, encantat. Vam donar quatre categories de premi. El primer va ser el Premi a la Responsabilitat Social, que el vam donar a TV3 perquè ens ajuda a retransmetre tot allò que fem i que d'alguna manera sensibilitza a la societat, sobretot el que fan els nostres esportistes. Després vam fer un premi al Compromís Solidari, que el vam donar al Club Bàsquet Gavà, que és un club de bàsquet ordinari que ha creat una secció Special Olympics i té, doncs això, té un equip totalment integrat dintre de la seva funcionament, i a part és una ciutat encantadora que ens ha acollit en molts campionats i de més, no? Són molt, molt socials i molt oberts a aquest món, molt sensibles. Després vam donar premis al valor esportiu, que vam donar un individual i col·lectiu, un individual que és el Roger Devesa, que és un esportista, un atleta nostre, que entre moltes altres medalles que ha guanyat internacionals i de més, jo sempre dic que va fer un tercer lloc a la Sahara Marathon, cosa que diu que a part de ser un molt bon atleta, és un tio molt valent.
Déu-n'hi-do.
Jo no vaig ser valent per anar.
Allò és una cursa de veritat per Sahara.
La veritat pel Sahara, que no fa calor, diguéssim.
No.
Vull dir que és un tio molt valent i molt ben preparat. Després un altre premi el vam donar a l'escola de patinatge, que l'estem fent en col·laboració amb l'escola de gent de futbol Club Barcelona. I al final, l'últim premi, el premi d'honor, el vam donar al Joan Antoni Samaranch, que és la persona que quan estava dintre del COI va aconseguir que el moviment Special Olympics fos reconegut com un moviment olímpic i que pogués portar aquest nom que tant ens honora, no?
Àlex, això dius que cada any voltant el Dia Internacional de Discapacitat és aquesta dotzena edició i continuarà fins molts anys encara.
Evidentment, sí. De fet, som una de les 10 considerades curses populars de Barcelona o activitats físiques més concorregudes. Vull dir que continuarem endavant. Si aconseguim tenir tan bons companys de viatge com vosaltres, que a sobre ens passen per antena, tu.
Bueno, doncs, Àlex, et volia veure aquí al meu estudi dintre poc, perquè ens tens que explicar moltes coses d'aquests companys amb discapacitat intel·lectual, que em vas dir una vegada que ja teniu 18 especialitats esportives a la vostra federació, com es fan els campions d'Especial Olímpic. Els propers quan seran, per ser? Els Especial Olímpics propers, quina època seran
i
quan?
Si tot va bé i la crisi ens ajuda, aquest 2010, contra viento i marea, tindrem jocs Especial Olímpics.
Ja sabeu on els fan?
No, precisament per la crisi,
encara
no acaba d'estar decidida, hi ha diverses opcions i fa falta acabar de fer aquest passet endavant, que abans d'acabar l'any hem de fer-lo.
Àlex, un telèfon, que aquí a veure si aconseguim esponsor, que això està una mica escoltat per Catalunya, ens senten molts pobles de Catalunya, un telèfon en contacte amb la Federació Catalana d'Esports per Discapacitat Intel·lectual, per la gent que ho pot utilitzar, perquè un dels seus companys o fills o que sigui necessita aquesta ajuda, i també per aquests esponsors que esperem que surtin.
Fantàstic, doncs mira, el telèfon és el 93 318 39 44.
Doncs pues vinga, aquest telèfon, truqueu als esponsors, empreses, el tema superinteressant, era guapíssim veure els nanos ballar amb el cantant aquest, va ser una guapa total i tot entusiasmat, aplaudir, molt maco l'acte. Àlex, estarem una vegada junts aquí i t'espero aviat, vale?
Quan vulguis.
Vinga, Àlex, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
Continuem amb la Maria José Rozas, que dèiem que com una mica és força coneguda el col·lectiu de discapacitat, és molt coneguda l'IMD, l'Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, però algunes persones encara no coneixen el que és ECOM. Què és ECOM en si, Maria José?
ECOM és una federació que aglutina 167 entitats en aquest moment de persones amb discapacitat física. Tenim des de petites entitats de localitats, entitats molt locals, fins a entitats que representen algun tipus de discapacitat específica. N'hi ha la de Parkinson, la d'esclerosi múltiple, moltes diferents discapacitats, no? I el que intenta ECOM és una entitat que intenta aglutinar els esforços en temes de reivindicació, de representació, d'una miqueta d'interlocució amb l'administració, amb els agents socials, per tal de que les necessitats de les persones amb discapacitat física es vegin representades en actuacions reals que les beneficiïn.
A part, sí, la tasca més heu de fer, que és la que és reivindicativa més important després d'una discapacitat física, encara que hi ha moltes altres, és l'eliminació de barreres arquitectòniques. Això és la vostra gran lluita de fa molts anys. I com ho estàs veient, a Catalunya, a Barcelona? Estem avançant a passos una mica macos o anem una mica retrasadots? Com anem?
Aquest és el tema que ens identifica, el ser persones que moltes vegades tenen problemes de mobilitat reduïda, doncs el tema de les barreres sembla com que sigui un dels problemes fonamentals, tot i que de discapacitats físiques n'hi ha de moltes i les necessitats són més àmplies, no? Hi ha gent que té necessitat d'assistència personal, hi ha gent que té necessitats d'inserció laboral, bueno, hi ha moltes vessants en les que intentem treballar, però sí que les barreres arquitectòniques també és un tema cabdal perquè pot limitar totes les altres àrees, o sigui, influencia de manera transversal a tota la vida de la persona. Si realment no s'eliminen, no pot accedir a l'educació, no pot accedir a la feina i no pot accedir a la vida social, no? I això és realment molt important. Com estem? A Barcelona jo diria que estem en un... Si comparem, si fem una comparativa, perquè evidentment la realitat ideal no, de moment no l'hem aconseguit i tenim moltes dificultats també, però a Barcelona la situació és realment bona comparant amb altres municipis o amb altres països. Fins i tot jo m'atreviria a dir que deu ser la millor ciutat o la més accessible de tota Europa, sinó del món. Té realment uns equipaments, un urbanisme, una fins i tot el tema del transport, el tema de fins i tot social, no? Del reconeixement social de les persones amb discapacitat, que realment és molt bo. El que passa que Barcelona no és tota Catalunya, ni molt menys tot l'Estat, ni és tota Europa, i les persones no únicament viuen a Barcelona, no? Els catalans viuen a la resta de Catalunya, i la situació fora de Barcelona és molt diferent, realment. Encara tenim molt, molt, molt a fer. Barcelona és un model, però Barcelona també ha de continuar treballant per millorar.
Ens la juguem una miqueta amb el procés aquest d'aquesta nova llei d'accessibilitat que s'està mateix estudiant aquests dies.
El nou codi d'accessibilitat, sí.
Aquí són més dràstics, potser.
Millora, jo crec que el nou codi o l'esborrany que hem pogut veure és un codi que millora realment les condicions d'accessibilitat. El que passa que les lleis donen drets, no? Diu la nostra presidenta, però que no només necessitem tenir drets, sinó poder-los exercir. No serveix de res que regulin una nova llei quan l'anterior encara no s'està complint, no hi ha sancions, no hi ha vigilància, no?, de l'execució d'aquesta llei. Realment el que necessitem és que, a banda de modificar algunes coses que realment era important modificar-les, i crec que aquí les persones amb discapacitat visual i guanyen i amb problemes de comunicació, realment hi havia una necessitat d'ampliar el codi perquè estava molt limitat i no recollia les necessitats.
Era molt laxa.
Sí. En el nostre sector també hi ha algunes millores que ens beneficiaran força. Però, insisteixo, el més important és que realment es vigili i es segueixi l'acompliment de la llei i es posin mesures perquè realment s'acompleixi.
Bueno, aquí diem sempre que en aquest país hi ha dos tipus de lleis, que una cuyo incompliment suposa una sanció pecuniària o privativa de llibertat i uns altres que ni foten ni cas, i l'emblema més apabullant de la història procés d'Espanya és la famosa LISMI, de la reserva de places de treball per discapacitat, que ja fa 27 anys, no parem de dir 27 anys que està promulgada, ni tan sols les institucions públiques catalanes respecten del seu transparent que hauria de complir. Però m'ha fet una il·lusió veure que tu ets la responsable d'accessibilitat, sensibilització, lleure i d'esport, no?
Sí.
Vale, moltes coses, Maria José, jo, esport...
Pocs recursos, més que moltes coses.
Lleure, esport... Home, tens la Federació Catalana d'Esports, ara mateix estava entrevistant a l'altre company de la Federació Catalana d'Esports per Discapacitat Intel·lectual, també a la Federació Catalana d'Esports per Discapacitat Físics, també, que fa un gran esport amb els paralimpiats i tot això, però déu-n'hi-do, aquesta, com a dius... Vull parlar sobre el tema de sensibilització, perquè en aquest programa estem intentant de fa temps que... Diem que tot català hauria de saber el que és la discapacitat. Estàs d'acord amb nosaltres?
Sí. Si no, el que és la discapacitat, que també és important, què pot fer, no?, la persona que t'escolta per fer la vida del seu conciutadà o del seu company a la classe o del seu company a feina que té alguna discapacitat una mica més fàcil. De saber quines actuacions poden complicar la vida dels altres i quines actuacions poden millorar. ECOM fa molt temps, ECOM té moltes línies d'actuació. Tenim serveis d'integració laboral, tenim serveis de suport a la inclusió en el lleure, tenim el servei d'inclusió escolar, tenim, intentem, on hi ha algun forat amb alguna amb algun espai de les de la vida de les persones amb discapacitat que no està cobert, intentem posar recursos a la mesura que algú ens ho subvenciona i podem fer-ho, intentem posar recursos per pal·liar les dificultats o les discriminacions. Dintre de les actuacions que nosaltres venim fent, en la línia del que tu deies, vam començar a treballar el tema de sensibilització. Havíem fet sempre moltes coses, fa més de 30 anys que existeix la federació i sempre s'havien fet coses, però fa des del 2003 que vam començar a fer una activitat més regular amb escoles, amb municipis, al carrer, intentant portar el missatge d'igualtat i de diversitat, perquè tots som iguals, però tots som diferents.
Però això diem que ha de ser obligatori. Si nosaltres, nosaltres patem una entitat que es diu Estudi Social, que portem 10 anys fent molts cursos universitaris, reconeixem en crèdits de direcció, això desapareix, però entra a Bolonya i Bolonya contempla l'obligatorietat de que tot estudiant universitari, sigui la carrera que sigui, faci un estudi de discapacitat, i el mateix obligatori, no opcional, per tots els nens petits, és a dir, que un senyor o un noi sorti de l'ESO ja sàpiga nocions bàsiques, i mitjans de comunicació amb missatges claus, no? Per exemple, hi ha la gent, escolta, en aquella roda fa 80 amples, perquè no pots permetre que hi hagi portes o passadissos que tinguin menys de 80. I un tobogant se transforma quan la rampa passa del 12 pel cent de pendent. Això són temes que no parem de dir contínuament, i els nostres polítics encara no han agafat del tot aquesta mentalitat.
Doncs nosaltres vam començar a fer activitats en aquest sentit, no? El que passa que teníem una assignatura pendent, que era el tema de portar tot allò que estàvem fent poquet a poquet, i ara en un municipi, ara en un altre, en una escola, ara en una altra, amb diferents programes, perquè tenim, bueno, diferents activitats, des de activitats de circuits en les que la persona es pugui seure en una cadira i viure el que és directament en persona el que és tenir una discapacitat, tot i que no es pot viure tot, no? Però durant una estoneta valorar el que significaria perdre la mobilitat i les dificultats que això comporta. Tenim des d'això a un espectacle de titelles que té diferents personatges amb discapacitat i que transmet als nens de si jo estigués a l'escola i estigués amb tu, necessitaria algunes ajudes, però també necessitaria, bueno, tinc moltes possibilitats, faig moltes coses i tinc una vida molt plena. I estudio i faig esport i m'ho passo molt bé i tinc molts amics, no? Una imatge normalitzada del tema de la discapacitat. Teníem una assignatura pendent que era el tema de les noves tecnologies i de poder incorporar aquest missatge, perquè pensàvem que el tema de la sensibilització o el tema de l'educació està molt limitat pel grup d'alumnes que tu tinguis, i arribes a un grup de gent, però és molt limitat i molt poquet a poquet. En canvi, les noves tecnologies faciliten que tu deixes a la xarxa uns valors, un missatge, i aquest missatge en qualsevol moment pot ser recollit per algú. I ho volíem, bueno, volíem que això ho poguéssim tenir, i finalment vam tenir la sort de que amb una subvenció de Caja Navarra vam començar a treballar el tema, i justament el dia 10 presentem el projecte Comlab, que és una web que pretén ser un portal de recursos, no tan sols d'activitats, que també hi ha jocs i activitats, però també hi ha materials de suport pel mestre perquè després de tancar l'ordinador puguin treballar a l'aula, amb la intenció que també sigui ampliable, perquè ens han quedat moltes idees en el tinter i els pressupostos són els que són i els recursos són els que són limitats, i hem tancat el projecte temporalment amb la idea que sigui ampliable amb nous temes i amb noves idees, que algunes ja les tenim i altres, bueno, suposem que aniran arribant, no? Comlab té diferents apartats. Té un apartat que és de joc purament, que són dos jocs, un de bàsquet en cadira de rodes i un altre de de Bòquia, i que són dos jocs específics per persones amb discapacitat.
I els més emblemàtics.
Sí, i sobretot volíem... Bueno, és un projecte EcomLab que ha estat molt madurat. O sigui, no ha sigut una cosa impulsiva que hem fet en 4 dies, portem any i mig treballant en el tema. Hem tingut la sort també de treballar amb un grup de dissenyadors que ho han fet molt bé i que han sabut captar molt bé el missatge, perquè amb aquests projectes has de tenir complicitats i treball conjunt molt, molt interrelacionat i molt ben treballat, perquè si no, al final el producte no acaba de ser realment educatiu. Quan vam començar amb el projecte, volíem que hi hagués esport, perquè era també la subvenció que teníem de Caja Navarra, estava també vinculada al tema de l'esport, i vam escollir un esport que existeix com a esport olímpic i que té la seva vessant paralímpica, que és el bàsquet amb cadira de rodes, però també volíem escollir un que no en tingués d'homòleg al grup d'esports olímpics, perquè és més desconegut i perquè, a més, ens semblava que també un recollia o donava possibilitats de realitzar activitat física per gent poc afectada i l'altre per gent molt afectada. O que pot ser molt afectada o no, però que no tota la gent que juga a bòquia podria jugar a bàsquet en cadira de rodes.
Moltes amb molts paralítics cerebrals, nanos... És una espècie de petanca, explica una mica què és la bòquia.
Sí, la bòquia és un esport que és com... és un joc d'estratègia, és una mica semblant al que seria la petanca, però està sobretot pensat en gent que tingui greus problemes de mobilitat. Per tant, té la possibilitat de que es jugui amb la mà, llançant la pilota com si fos una pilota que no és ben bé la de petanca, és diferent, però es pot llançar amb la mà, es pot llançar amb una canaleta, o es pot llançar fins i tot utilitzant la canaleta i un unicorni, que això permet que gent que només mou el cap pugui jugar en aquest joc. És un joc d'intel·ligència, pot semblar a priori que és un joc molt senzill, però és un joc d'estratègia, de jugues amb el contrari, però depèn com juguis, ell pot allunyar finalment la teva bola de la pilota blanca, amb la qual la gent pensa que igual la gent que està jugant no té un nivell intel·lectual elevat, i de vegades és tot el contrari. Són grans jugadors, els grans jugadors de bòquia tenen un nivell d'intel·ligència si no normal, de vegades fins i tot per sobre del normal, perquè s'ha de jugar amb molta vista i amb molt de criteri.
O sigui que enllaçar-se a ECOM, con M-E-C-O-M, lab.cat, i adreçat bàsicament a professors, dius, a mestres, a nanos de quina edat, més o menys?
La idea era un portal en el qual el nen pugui jugar, si és amb un educador molt millor, que el podrà de vegades afegir més informació, però si no, que pugui jugar de manera autònoma des de l'escola o bé des de casa. Serà absolutament lliure a l'entrada, no hi haurà passwords ni entrades restringides, que pugui jugar sol o acompanyat, i que a part està destinat a nens de 8 a... Dic 8 perquè és quan nosaltres necessitem que per jugar igual pot ser més petit, però perquè arribi el missatge de sensibilització que volem transmetre, necessitem que el nen tingui criteri, tingui capacitat d'extrapolar el que està veient en un cas o en una situació o en una pregunta dintre d'un joc, ho pugui extrapolar a la vida real i altres situacions, no? I això amb nens més petits té més dificultats, però segurament hi haurà nens més petits que podran jugar fins a, i aquí ho deixem obert, perquè han estat jugant els nostres tècnics, ha estat jugant el meu fill, ha estat jugant...
Un partit de bàsquet en cadira de rodes, doncs el mateix que un partit de futbol del FIFA, aquest que juguen els pares amb els fills, i un partit, perquè és un partit meravellós amb el bàsquet. Imagineu-vos aquesta nova escola que estem creant, a mateix tots els nanos amb el seu ordinador, amb aquest portàtil que sembla que ens financiarà el 50% la Generalitat i el 50% les famílies, i que d'una aquesta hora de ciutadania, que no sé si és aquesta oportuna, perquè ho dona forma, formem els nostres nens d'un punt de vista tècnic, perquè això és important, però de forma també formar-los com a ser humans, eh? com a persona, perquè són ciutadans, i s'hi trobaran amb companys de la classe que són discapacitats i es trobaran al carrer amb discapacitat, i caldrà que estiguem tots bé. Demà estic una mica contenta perquè demà presentant l'Esport Sense Barrers a les 10, ja em sembla que és a l'estació del Nord, presentant aquest projecte ja de que a partir d'ara tot discapacitat podrà anar a qualsevol instal·lació municipal amb ajuda d'acompanyant els vestuaris, també durant la fase esportiva. És un tema que és força interessant, no, Maria José?
Sí. Hem estat treballant ja des de fa un temps, està en marxa el projecte, ja fa un any que això hi ha aquesta possibilitat. El que passa que fins ara no s'havia fet una presentació oficial i als mitjans de manera que fos com més conegut, no? S'ha vist que durant el temps de funcionament que el programa funciona, que funciona molt bé, que permet a gent que no podia anar a poliesportius municipals, els hi permet accedir al poliesportiu, però el problema era que no arribava la informació a tothom, no?
Pues mireu, a partir d'ara, Barcelona, instal·lacions municipals adaptades per tothom. Maria José, moltíssimes gràcies. El mateix que he parlat amb la teva anterior companya, l'Anna Rosa, m'agradaria que vinguéssiu per aquí a presentar diferents àrees de com, no? El tema de barreres, perquè la gent aprenguessi com poden treure aquestes barreres i altres aspectes importants que porteu a terme en aquesta importantíssima entitat que tenim aquí a Catalunya, la Federació Ecom per Persona amb Discapacitat Física. Bueno, s'acaba un altre diumenge, estem aquí, nosaltres tornem el proper diumenge a les 3, de 3 a 4, ja sabeu, a la Com, en una mitja, sense afany de lucre, el nostre programa dedicat això, discapacitats físics, el bon ambient en la natura, tot lo maco. Volem fer un món molt més maco del que tenim, i això, sabeu, ho podem aconseguir si som constants, i alguns ho som i volem ser-ho per sempre. Gràcies, fins sempre. Mm-hmm.